y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions.
La música del siglo pasado.
Música del segle passat.
La música del siglo pasado.
De la música del segle passat.
Música del segle passat.
Música del segle passat.
Els dijous de 8 a 9 de la nit a 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio. Sí, 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 hey, hey, now, baby.
Oh, my mind, I'm playing now, baby. Informa't de tot el que passa a la teva ciutat escoltant Planeta Prat, al Prat Ràdio.
Planeta Prat.
Per sobre de les 11 del matí, amb aquesta energia us expliquem la xerrada que organitza Tinta Blava aquesta tarda per apropar-nos al relat Teoria del Gran Infierno d'Ivan Humanes, que el tenim aquí en línia, el seu autor, que és llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, que també és escriptor, no només de relats, sinó també doncs, de guions d'alguna novel·la i crític literari. Què tal, Ivan? Com estàs? Benvingut.
Què tal? Molt bon dia, molt bon dia. Gràcies, gràcies per la invitació.
I tenim una altra escriptora pretenca, com és l'Agua Rodríguez, que aquí doncs, ve una mica en representació de l'entitat Tinta Blava. Què tal, Aguas? Com va?
Molt bé, i tu què tal?
Molt bé, amb ganes d'endinsar-nos una mica en aquest món i de saber per què feu aquesta presentació també aquí. Aguas, explica'ns.
Doncs sí, bueno, ja Tinta Blava ja ens coneixeu, cada dos per tres estem aquí a la ràdio.
Totalment.
Sempre venim amb activitats, posem de, com es diu, revolta, no? El Prat amb escriptors i totes, bueno, totes les activitats. I bé, saps que Tinta Blava es dedica molt als seus socis, escriptors, fa fins i tot promocions de les seves obres, però de tant en quant ens agrada convidar a un escriptor de la talla de l'Ivan Humanes perquè ens il·lumini, perquè ens inspiri.
Clar.
I és, bueno, és això el que volem aquesta tarda. Farem la presentació del seu llibre.
Ivan, què et sembla això? Perquè, clar, no sé si és una responsabilitat important, no?
Sí, és una gran responsabilitat, però a la fi i a la cap, per mi el que és important és anar a parlar de literatura, però també del procés d'escriptura, perquè el Tinta Blava el component, com m'ha comentat, no? L'Aguas, no únicament escriptors, sinó també lectors, però sí que el procés d'escriptura és bastant important en aquest llibre, perquè és un llibre molt orgànic i obert i dona possibilitat d'interpretació, i, de fet, l'escriptura també és oberta, jo crec que és orgànica i està bé parlar d'això, que és una qüestió que ja, bueno, les avantguardes dels anys 50, 60, 70 ja van fer, no? O sigui, no és res nou, però sí que és veritat que això s'ha oblidat d'alguna manera. I a l'Aguas la vaig conèixer precisament una xerrada de David Lynch, si no m'equivoco, amb autores de vanguardia, potser, i és interessant
abans, sí, abans, no? La cosa ve d'abans,
sí, sí. Sí, la cosa ve molt d'abans, però sí que és cert que es dona aquesta concatenació de mort de David Lynch, Peces Dorados, surrealisme, avantguarda i demés, i crec que serà molt, molt interessant aquesta tarda i molt divertit.
Uh-huh. Ivan, no sé si, clar, quan comencem en aquest procés de l'escriptura, comencem potser amb una estructura més clàssica i a partir d'assentar aquestes bases, no, ja ens permetem com jugar, però no sé si necessàriament ha de ser així.
No ho sé, jo crec que almenys en el meu cas jo sí que vaig començar d'una manera una mica, bueno, d'una manera clàssica, no? Però sí que és cert que vaig veure que no era exactament el que volia fer, no perquè volgués transcendir, no? En la literatura contemporània, sinó perquè les meves lectures i tot el que m'envoltava estava molt relacionat amb aquesta avantguarda, tant Arrabal com Lynch, com Topor, com Jodorowsky, com la música dels anys 70, la psicodèlia i demés, i al final doncs he agafat aquest camí, però no és una qüestió, és més una qüestió de necessitat que una qüestió de pensament o de fer-ho perquè és necessari, no, transcendir. No, al final és una qüestió que ve amb cadascú i cadascú doncs escolleix el seu camí, no? I aquest és el meu. És un camí diferent, però sí. Bueno, és igual, sempre n'hi ha companys.
Uh-huh. Explica'ns una mica què és el que ens trobem amb aquesta teoria del gran infierno.
Teoria del gran infierno és un llibre obert, és a dir, en principi és una col·lecció de microrelats. Mm-hmm. Tenim un grup central de microrelats que són uns 100, 120 aproximadament, en què és veritat que estan numerats en 78, però n'hi ha variacions dels propis microrelats. Té una continuïtat relativa, els microrelats tenen relació amb el primer relat que obre el llibre i amb el relat final, però el relat final després també es disgrega en altres microrelats. I tot això està combinant amb imatges, fotografies de Susana Pozzo que expressen d'alguna, bueno, l'estat d'ànim, no?, de la protagonista, i amb unes il·lustracions de Iago da Triga, que és un il·lustrador gallec de la pròpia editorial, que ha fet la seva interpretació dels micros. És a dir, és una construcció individual, però no deixa de ser una construcció col·lectiva, perquè també va participar Ana García de Polavieja, que és la correctora de Valdemar. Pilar Pedraza també va llegir el llibre i em va donar doncs indicacions i comentaris. Llavors, clar, és meu, però no és meu. És a dir, els lectors també tenen molt que dir, perquè en el del llibre, per mi, el que és més important és la interpretació pròpia, no? N'hi han hagut moltes interpretacions i això el que fa és expandir el llibre, no? En diferents versions o diferents correccions, no? I trobarem això, trobarem un món macabre, amb humor negre, però en realitat un món obert a la imaginació i a l'experiència del lector. Mm-hmm.
Per què aquest format de microrelats i fins i tot de jugar, de si uns amb altres tenen alguna continuïtat o no, per què t'agrada?
Dona molta llibertat creativa. Jo he fet novel·la, he fet de tot, val? El relat, però el microrelat dona molta llibertat. Són unitats individuals, és a dir, cada microrelat comença i acaba el propi microrelat, però sí que és cert que eliminant components clàssics del microrelat com els títols, no n'hi ha títols als microrelats, perquè per mi marcaven molt el propi microrelat i el tancaven excessivament, doncs jugar amb els elements clàssics i sent una mica més heterodoxa, no?, dintre del tema literari, no?, de la construcció, el microrelat sí que dona, no per fer un llibre propi de microrelats, perquè aquest llibre també s'ha qualificat per alguns ressenyistes com una novel·la, no?, com una novel·la reticular, o llavors, bueno, dona molta,
no?,
possibilitat. Sí, és una frontera, però dona molta possibilitat. Jo crec que és un estil narratiu que permet jugar contínuament amb l'escriptura.
Què considerem microrelat pròpiament? Quina extensió ha de tenir o tu quines normes t'has posat en aquest procés?
Bueno, en aquest cas sí que tenen que ser històries que comencen i acaben, no deuen ser doncs, ni acudits ni, no? Té que ser una narració amb un inici i un final, una continuïtat orgànica individual, i tenen que, bueno, els, tant els personatges com les accions tenen que iniciar-se i concluir al propi micro, és a dir, els micros tenen regles molt, molt concretes. Sí que és cert que dona la possibilitat per mi de fer micros poètics, no? O de fer micros més llargs, textos que sí que poden tindre relació entre ells i formar una unitat, doncs, molt, molt, molt més orgànica i molt més elevada, però el micro té unes regles molt concretes però que sí que es poden manipular. Es poden manipular sempre respectant que un micro té que contar una història i té que ser amb, bueno, amb conseqüència, no? Lògica dintre del llibre.
Aquí, Ivan, jo et vaig preguntant, tu ens comparteixes el que sí. vulguis. En el procés d'escriptura, com tu vas fer? Perquè no sé si fins i tot et vas trobar amb tots els microrelats i els havies com d'endreçar, no? Veure què encaixava amb què, si un t'inspirava a l'altre o feies uns quants seguits. O com és el teu procés com a escriptor?
En el procés d'aquest llibre, jo vaig deixar d'escriure fa 8 anys perquè em vaig dedicar, doncs, al cinema, no? A escriure guió, és a dir, escriure narrativa, no? Llibre pròpiament, però durant aquest temps sí que vaig escriure molts micros i va ser una presentació d'un altre llibre en el que vaig participar quan un escriptor que es diu Vilanova, que el llibre surt com el psicòleg Vilanova, em va dir que no estaria malament, doncs, fer una altra publicació dintre del gènere aquest de la narrativa, no? Un llibre convencional. I vaig veure aquí què tenia, tenia els microrelats i vaig pensar en un llibre. I a partir d'aquí, sí, durant un any aproximadament vaig estar escrivint altres microrelats i vaig donar forma al llibre. Després el que va ser bastant complicat és endreçar-lo, no? Clar. Perquè, clar, no, les temàtiques no es tenien que repetir d'una forma com molt contínua, teníem que lligar els microrelats però no d'una forma lineal, sinó saltant, no?, d'un microrelat a un altre. Llavors això sí que va ser complicat, però el procés d'escriptura és un procés llarguíssim. Mai em vaig no vaig tenir l'idea de publicar un llibre, no?, com aquest, però sí que quan ja vaig tindre micros i vaig pensar en com podria publicar un llibre que a mi m'agradés, doncs vaig acabar fent aquell llibre.
Aguas, no sé si vols apuntar alguna cosa també, perquè estaràs amb aquesta presentació, perquè has estat lectora també d'aquest llibre i per sí. la teva experiència, no?, com a escriptora.
Jo m'he llegit dues vegades el llibre d'Ivan, una com a lectora per gaudir-ho i l'altra una mica amb lupa, no? Perquè clar. M'havia de preparar la presentació i havia, doncs, de mirar-ho, doncs, amb aquesta perspectiva, no? I la veritat és que jo li dono l'enhorabona perquè Ivan té aquesta capacitat, no?, de jugar amb les paraules i construir coses. Bueno, com deia Newton, crec que Ivan està a les esquenes dels gegants, no? Arrabal, Jodorowsky, Topor, i clar, fa coses increïbles. Vull dir, jo aquesta tarda li faré moltes preguntes perquè jo com a escriptora,
clar,
és allò de poc, però com has fet això? Però què estaves pensant aquí? No? Però com has arribat aquí? No? Perquè hi ha moltes, o sigui, moltes coses que jo trobo que són extraordinàries, de veritat, dins de l'escriptura. Ivan, doncs, bueno, és com li posen l'etiqueta aquesta d'insòlid, no?, inaudit, no?, una persona que bueno, que inclassificable, perquè és veritat que està molt a l'avantguàrdia.
Això t'agrada, Ivan, o no? Aquest tipus d'adjectius?
No ho sé. Ni tant sento raro, perquè en realitat no és la meva pretensió. De fet, bueno, em donava la sensació de que era un llibre normal, però sembla que no. I llavors, clar...
No ho és. Ho sento, Ivan.
Ja.
Però no ho és.
No, està bé, no, m'agrada, no? Però sí que cerca que, no sé, que és estrany, també, no? No era la meva pretensió. Jo, de fet, creia que era el llibre més normal que havia fet i no, i crec que no. No és així.
No. A més, és el que has explicat abans, no?, que és un llibre molt obert, vull dir, que està molt obert a moltes interpretacions, perquè jo he llegit ressenyes que han fet i són molt diferents, vull dir, cadascú, i justament és això que li estaves comentant a la Isa, no? No has posat ni títols, això ja dona peu a que la gent digui, bueno, és que clar, el títol sempre et dona una pista. Després hi ha uns punts suspensius per allà, saps?, que jo encara no sé què és això. saps? I vull dir, que trobes moltes coses diferents de tot el que has llegit fins ara, jo almenys, fins ara. I clar, doncs arriba aquest gusanillo, no? O sigui, tens aquest gusanillo de preguntar-li a l'escriptor, però bueno, però això, com has arribat a fer això, no? I jo, bueno, aquesta tarda li farem moltes preguntes. Bueno, parlarem una miqueta de tot, parlarem una miqueta, doncs, de tu, Ivan, del llibre, parlarem de literatura, parlarem de guàrdies, parlarem de terror i, i bueno, intentaré disseccionar-te, valga'm la paraula, disseccionar-te amb alguna eina que em portaré allà, perquè aquesta presentació no serà una presentació normal i corrent. Jo ja he tingut això que t'estava explicant, no? O sigui, jo he parlat amb els pececillos, he atrapat els pececillos daurats aquests, i llavors, bueno, he tingut una visió, no?, de com ha de ser la entrevista que et farem avui, que jo crec que em sorprendrà a mi, espero que et sorprengui a tu i al públic també.
Doncs pinta molt bé aquesta xerrada, la veritat. És una proposta que, com deia l'Aguas, ens van fent tinta blava de manera recurrent, però sobretot molt variada, no? Cada mes tenim una activitat diferent, però una activitat molt interessant i sobretot, doncs, com dèiem a l'inici, per apropar-nos a un autor que està treballant per aquí, per les avantguardes, que és d'aquí a propet nostre, i que tenim la sort, doncs, d'aquest vincle també amb la Agua Rodríguez, i que esperem que estiguis molt a gust aquí al Prat. Ivan, vine preparat per tot.
Sí, no, estareu segur. Sí.
Doncs recordem, aquesta tarda, a partir de les 7, al Cèntric Espai Cultural, la xerrada sobre aquest llibre i sobre narrativa, sobre avantguardes i sobre tot el que se us acudeixi també com a lectors i com a escriptors, amb l'Ivan Humanes i l'Aguas Rodríguez. Gràcies, que vagi molt bé.
A tu, Isa, gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia.
Són 2:45.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Lluís Rodríguez Alonso. Des d'avui ja no es poden adquirir els abonaments recurrents gratuïts per Rodalies i Mitjana Distància després que aquest dimecres Junts, PP i Vox s'hagin tombat